Ció feble i ocasional al nord de Mallorca. Les temperatures baixaran una micona per avui, sobretot al nord de Mallorca i també a Menorca, tot i que el cel s'anirà destapant durant el capvespre. En tot cas, sigui com sigui, tenim activada l'alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i també a Menorca. Però vos contant també que l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Fa dies que en parlam i avui ho tornem a fer. La justícia s'ha ja l'ha autoritzat i es farà efectiva aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat per dissenyar el dispositiu per desnonar a les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Dir-vos també que ja fa 3 mesos que se va iniciar aquest procés de desnonament i en aquests moments hi hauria al voltant de 80 persones que viuen encara ara a l'antiga presó. Fins que no es produeixi, però el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. És un dels temes que tractarem, ho farem durant la nostra tertúlia d'actualitat, avui amb Elena Ballesteros, José Luis Miró i també Joan Carles Rodríguez Tur. Però a Xisco Nadal tenim més coses. Una de les qüestions que tractarem i que analitzarem són les protestes de les educadores de 0 a 3 anys. Bon dia.
Bon dia, Joana. I hora baixa, prop d'un miler d'aquestes educadores es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autònom amic propi. La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça Pere Camps d'Esmercadal i també al passeig Vara de Rei a Eivissa. Reclamaven millores laborals i ja han anunciat una nova convocatòria de vaga per el proper 16 de juny.
Segona convocatòria, per tant, d'aquestes treballadores, però també avui segon dia de les proves de la selectivitat, proves d'accés a la universitat, on 5.000 alumnes ja estan fent les proves en aquests moments. Maria Antònia Esquines, molt bon dia, què tal?
Bon dia, Joana. A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes. Sí que varen poder contar ahir, que van ser a la UIB, com la gent vivia amb aquests nervis la primera jornada d'aquestes proves decisives per poder estudiar la carrera dels seus somnis.
Nervis, com és evident, com és normal, però també molt de control, no? Perquè recordem que aquestes proves d'enguany tenen més control que mai, amb dispositius electrònics i l'aprovació també de sancions. L'activitat a banda, Xisco, avui parlarem també d'economia i d'ocupació.
Així és, perquè mentre l'atur ha baixat a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de desocupats en 23.600, ens demanen quin tipus de feina creem i quin impacte té això sobre la productivitat i sobretot sobre els salaris. Experts i economistes alerten que bona part de l'economia continua sustentant-se en sectors de baixa productivitat i ocupacions en sous limitats, una realitat que condiciona el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i sobretot l'accés a la vida. També pren força un concepte que genera debat, el del salari subvencionat. És a dir, quan els baixos salaris obliguen moltes persones a dependre d'ajudes o complements per poder arribar a final de mes. De tot això en parlarem amb l'economista d'aquest salari d'aquest programa, en Tomeu Cantallops.
I aquests dies que ja tenim els termòmetres a les totes, també ens fem una altra pregunta, i és si la calor ens posa una mica més nerviosos, si mos irrita una mica més, i fins i tot, Maria Antònia, si mos posa una mica més agressius.
I de Joana te diré que hi ha estudis que sí que relacionen els episodis de calor extrema amb un augment de la irritabilitat, l'estrès i fins i tot dels conflictes i les conductes agressives. Però fins a quin punt això és real? Avui ho analitzam amb dos especialistes, el metge forense Borja Moreno i el psiquiatre José Carbonell. Benvinguts i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Per cert, que també explicaran com posar a punt l'aire condicionat abans d'utilitzar-lo, una posada a punt necessària per evitar ensurts.
I ara és moment de saber quina és la frase del dia.
La frase d'avui és d'un clàssic de la literatura txeca i universal, Franz Kafka, que va morir tal dia com avui, però de 1924, i que va deixar escrit que en la teva lluita contra la resta del món t'aconsell que posis de banda de la resta del món. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.
amb en Jimmy Fontana i aquest Il Mondo, mos demanen també de què parla avui tothom, Xisco.
I d'avui tothom parla de Rosalía perquè ha estat un dels temes de selectivitat a Galícia.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Por el por Barcelona.
Les proves d'accés de la universitat solen deixar cada any alguna pregunta que acaba generant comentaris i titulars. I aquest 2026, una de les protagonistes ha estat la cantant catalana Rosalía. Segons va informar l'agència EFE, el seu darrer disc Lux s'ha colat en el primer examen de les Pau Gallegues. Ho ha fet a través de la prova de llengua castellana i literatura, on els estudiants havien de comentar un text a partir d'un article publicat a La Vanguardia per l'escriptora Maria de la Pau Gené, connexió Rosalía, Balears. Maria de la Pau Gené, un article que ella va publicar en novembre de l'any passat. El text reflexionava sobre la sensació de buit de la societat actual i la recerca d'espiritualitat, vinculant aquests conceptes a l'univers creatiu de Lux, el darrer treball de la cantant. La proposta n'ha deixat indiferents als alumnes i una de les primeres a qui va entrevistar l'agència EFE és na Maria Domínguez, que estudiava a l'Institut Pobre do Caramiñal, que aquesta nina va dir que el tema li havia semblat interessant, però també complicat. Segons la seva opinió, el text relacionava el sentiment de no pertànyer a cap lloc a la realitat social actual i amb el disc de la cantant. Un plantejament que considera aquest alumne atractiu, però que convida perquè convida el debat, però que també tenia un component filosòfic que a ella li va costar una mica d'assimilar o de comentar. Així, Rosalía torna a la notícia una vegada més, en aquestes secciones de què parla tothom, Bad Bunny, Rosalía...
Hi ha rivalitat en aquest
sí,
top.
Sí, estan allà que sí, s'abaraien. I aquesta vegada no pels escenaris, sinó per haver arribat fins a les aules i els exàmens de selectivitat. No sé què en pensau d'aquest comentari que t'hagués passat Maria Antònia si fa 4 anys, 5 ja, t'haguessin posat per comentar un article sobre na Rosalía.
Jo m'hagués fet il·lusió, perquè és com que estan aproximant les coses, els conceptes recents, a l'actualitat, no tant autors més antics que per ventura ja se mos fa un poc en fora, i veure aquest nom segur que m'hagués fet il·lusió dins un moment de tanta tensió.
Clar, i més a Galícia, perquè comentar Rosalía de Castro, si pots comentar na Rosalía de Sant Esteve Sarrovines.
A veure, segurament és una qüestió d'equilibri, perquè evidentment sí. El temari ha de ser el que ha de ser, però no està de més no, que en algun comentari de test i sortint...
Home, a mi m'hagués agradat si hagués fet s'espau a Galícia que m'haguessin posat un comentari de Folles Noves de na Rosalía de Castro.
Molt bé.
Més escaient que una cosa de na Rosalía. Però bé, m'apareix fantàstic. I més si un article de na Maria de Pau Gené, que escriu beníssim, per tant, res a dir.
Si no vaig malament, fa un parell d'anys també va sortir qualque article que parlava d'Antònia Font, però això aquí és a les Balears. Jo estic coincidint amb na Maria Antònia que està bé fer aquesta motivació...
Sí, però hem de dir que no vas a sa part de literatura, sinó que vas a sa part de comentari de text. Un comentari de text pot comentar allò que vulguis, bromes a part, en el temari de literatura, evidentment, no varen demanar per na Rosalía. Crec que varen demanar Generación del 98, si no vaig errat.
Jo, la veritat és que l'altre dia tu, en Marta, parlaves de que t'havia entrat i que no t'havia entrat de filosofia. Jo no vaig fer filosofia, però no record el temari que me va entrar.
A mi me va entrar La Generación del 98, Antonio Machado i Campos de Castilla. Me'n record.
Jo m'he borrat del meu cervellet. No sóc capaç de recordar-ho. Però bé, sabeu que en Xisco té així com una...
No, perquè jo no he tirat els apunts.
Prodigiosa.
Saps això que diu sa gent de que tiren els apunts perquè que va venir l'altre dia a la nostra ordenament
sí,
i va
exacte.
Dir que ho havia de tirar tot? Jo, els meus exàmens de selectivitat i les tres etiquetes que me varen sobrar que t'havies d'enganxar damunt el full, jo te tenc a que nostra. Estic per emmarcar-les.
Ara volies deixar clar que t'ha pagat la pena guardar 20 busques d'anys tots
per exemple, els apunts. No, és que tirar coses està molt bé, però conservar petits records també.
Petits o grans records, perquè allò que diuen de el saber no ocupar lugar, un po' mentida, perquè ocupa molt d'espai i moltes mudes, prestatgeries.
Quan mudes,
cantem-s.
Saps perfectament no només allò que ocupa sabre, sinó espès. Que té aquesta saviesa.
I ara els ho demanarem també als nostres tertulians, perquè també els ho demanarem si se'n recorden de la seva selectivitat i sobretot que en pensen d'aquestes mesures de control per evitar que els alumnes copiïn en aquesta selectivitat 2026. El lot, molt ben després, ara toca fer tertúlia.
Fins ara.
Després. Fins ara.
infección local. Rompe corazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla. Nadie se fía. Es una perla.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Minuts, encetant tertúlia d'actualitat, saludant ja els nostres tertulians d'avui, que ja ho han dit, avui ens acompanyen Elena Ballesteros. Bon dia, com estàs?
Hola,
Elena?
Bon dia.
Benvinguda. També saludam a l'altra banda de la taula, en José Luis Miró. Bon dia.
Què tal? Muy buenos días.
I a l'altra banda, des d'Eivissa, també saludam en Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, company, què tal? Com estàs?
Què tal? Bon dia, salut.
Salut també per tu. Bé, demanava als nostres companys, en Xisco, en Maria Antoni, una mica per la seva selectivitat, i també vos vull fer una mica la pregunta a vosaltres. No sé si recordeu la vostra selectivitat. Ja ha passat una grapada d'anys, com és en el meu cas, però recordeu la vostra, i que vos sembla també aquest dispositiu de seguretat per evitar que els alumnes copiïn. No sé si trobeu que és una mica exagerat, si és necessari. Jo tinc la sensació com que, per ventura, no sé si és que som molt innocents, però penso que no hi ha tanta de gent que se pugui arriscar o que se vulgui arriscar en unes proves tan no sé, tan
decisives,
no?, per poder entrar a la universitat. Penseu que la gent s'arrisca tant a copiar a la selectivitat?
Yo supongo que hay de todo, como en todo lado. No creo que sea la mayoría la que copia, pero algunos habrá.
Hay mucha gente y que ese, va a la selectividad.
Claro.
Ha de haber un pequeño porcentaje.
Sí, seguro.
Y de las chuletas de nuestra época, ¿no? Que era todo analógico en aquel tiempo. A los medios tecnológicos que hay ahora, pues es un mundo, ¿no? Supongo que es normal que evolucionen también las técnicas de vigilancia. También lo lógico sería, ¿no?
Se tenía que pasar por debajo de un arco antes de un examen. Ha de ser, de meter más presión.
Sí, sí, porque están muy nerviosos y no sé si son acaba, ¿no?
También es verdad que lo absurdo de todo, desde mi punto de vista, ¿no?, es que en nuestra época era memoria pura y dura. Bueno, había los comentarios de texto, pero tenía gran peso los contenidos memorizados, ¿no? Y ahora el mundo ha cambiado y no es tan necesario memorizar datos, ¿no?, como tener una mayor capacidad de análisis. Y de hecho, no sé si fue el curso pasado o el anterior, que ya se ha ido cambiando, se ha ido implementando este cambio de modelo que apuesta más por desarrollar un pensamiento crítico que por solo memorizar contenidos. Y yo creo que en ese nuevo contexto no es tan necesario copiar, ¿no? Para los que no tienen buena memoria. No quiero justificar el copiar, pero quiero decir...
Preguntas por la experiencia tengo reciente, y tú también, la de nuestros hijos, y yo creo que la selectividad es como un... marca un límite en la vida de las personas, es uno de los límites que marca la vida de las personas. Yo creo que el último curso de bachiller y el momento de la selectividad, luego ya es como ya entras en un nuevo territorio. Yo lo digo porque por lo que he podido vivir de cerca los últimos años, con mis hijos, cuando entran a estudiar estudios superiores en la universidad, claro, ya te centras en la materia que tú has elegido.
O no estudios superiores, lo que quieran.
O lo que sea,
estudiar.
Lo que sea. Bueno, en este caso, porque sí que hicieron selectividad. Y la vida, el último año de bachiller y los días de la selectividad son tremendos. La verdad es que un abrazo a todos esos jóvenes que están pasando por ello en este momento.
Vale, pero tampoco creo que sea una cosa de vida o muerte.
No, pero
todos hemos sobrevivido a la selectividad.
Sí, però jo no sé si ara hi ha més pressió precisament perquè les notes de tall són altíssimes. Joan Carles, no sé què penses tu. Són notes molt altes i els alumnes sí que ho viuen amb molta depressió, no?
I ara veia aquestes imatges que estàveu posant sobre els al·lots esperant, els professors cridant per entrar a les aules, i se m'estava posant la carn de gallina perquè jo vaig passar per aquell moment fa exactament 12 anys, un mes de juny com aquest, i la veritat és que sí que, com deia José Luis, hi ha una transició, hi ha un abans i un després de la selectivitat. Jo penso que és quan realment comença la teva vida a l'adultesa. També... I vull que, espero que no hi hagi cap jove que mos estigui escoltant ara, perquè espero que estigui estudiant o estigui examinant-se, però si n'hi hagués cap que li arribés aquest missatge, que pensin després. Jo poques vegades he tingut el sentiment de lliberació com vaig tenir el darrer dia que vàrem acabar la selectivitat amb tots els companys.
Això és perquè no existeix el servicio militar.
Sí que és irrepetible.
cosa,
no, efectivament, estem militant
sobre
només
la
fer,
pressió,
però sí que és veritat...
Perdona.
Sí que és veritat que pens que durant aquestes darreres setmanes, clar, tots aspiram a entrar amb una nota a una universitat per una matèria, i qualsevol cosa que no sigui allò és una decepció. I per això anem amb aquesta pressió de no saber els continguts que entraran, si serà allò que he estudiat... Per molt que estudis, sempre tens aquesta incertesa de no saps si t'examinaràs d'allò que se t'adona bé. I després, clar, se nota detall, tu tens la referència del any anterior, però no saps si d'enguany. Pot pujar molt, pot pujar poc, hi ha gent que es queda fora per una dècima. Per tant, ara també és veritat que segons quins graus, que tenen unes notes de talls altíssimes, per tant, un notable ja no et serveix. M'estic referint a certes carreres de ciències i, com sempre, per descomptat, medicina, que totes les facultats tenen una nota superior a 12, no?, per entrar, 12 sobre 14. Per tant, sí que entenc la pressió de molts alumnes, però també que pensin en que això passa molt ràpid, és un trance molt ràpid, i que en seguida estàs anant a mirar universitats i estàs fent la preinscripció a la universitat. Així que molt d'ànim a tots i que disfrutin ara aquests dies després de selectivitat.
Un apunt més ràpid,
Elena. Sí, solo una cosa, que claro que las notas son más altas ahora, pero son más altas porque ha cambiado el sistema de evaluación, ¿no? Ahora hay unas ventajas sobre cuando yo estudiaba, ¿no? Que es que hay asignaturas que si es... determinadas asignaturas que están relacionadas con lo que tú quieres estudiar, que bareman doble. Entonces, se suman a los puntos tradicionales unos puntos extras, que es lo que hace que se pida un 12 o un 14, pero que es el equivalente al 10 de antes, ¿no? Sí. Y bueno, esto, que todos sobrevivimos.
Aquí hay un elefante en la habitación, que es cuántos de esos miles de jóvenes que están hoy examinándose y que van a sacarse una carrera van a poder ejercer el trabajo, el oficio y su profesión relacionada con esos estudios.
Sí, com sigui, des d'aquí desitjam a tots els que ara passen per aquest moment tan decisiu que els vagi molt bé, i que treguin molt bona nota per poder estudiar aquella carrera que desitgen, o fins i tot, com de també en Elena, fer una formació professional que també està molt ben valorada i considerada i que també té molta sortida professional. Però bé, selectivitat a banda, parlant d'altres qüestions, perquè ja ho hem dit també abans, els jutjats han donat la raó a l'Ajuntament de Palma per fer efectiu el desnonament a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament té via lliure per entrar i desnonar o desallotjar les persones que queden encara a la presó. Un jutjat ho ha autoritzat després que el consistori ho demanés per recuperar la propietat. D'aquesta manera, l'Ajuntament recuperaria la possessió que ocupa l'antiga presó de Palma, ho va anunciar el batlle Jaime Martínez. Sembla que en aquests moments encara quedarien dins la presó unes 80 persones, i ens demanam, no, que en pensen els nostres tertulians sobre aquesta qüestió i si el problema en realitat se solucionarà o no, perquè per ventura aquestes persones allò que faran és traslladar-se a una altra banda, no? un altre lloc. Són moltes les persones que encara hi queden i moltes les persones que hi vivien.
Són 80, no? Los que todavía,
bueno,
estaban...
Son 80 en la parte de la cárcel en sí, porque siguen quedando otras que han dicho que no tienen computadas, el propio alcalde lo dijo ayer, en lo que son las antiguas viviendas de los funcionarios de la cárcel. Mm. O sea, son más de 80 las que quedan.
Bueno, sean los que sean, la justicia en un auto exprés, es decir, exprés en el sentido de que no ha generado ninguna duda lo que estaba proponiendo el Ayuntamiento de Palma, ha decidido que esto se tiene que desalojar y hay que ejecutar esta resolución judicial, porque es conforme a derecho. A partir de aquí se abre un nuevo capítulo, que es saber dónde van a ir a estas personas que estaban residiendo en la cárcel de Palma en unas condiciones absolutamente insalubres. Es decir, una de las cosas en las que alegaba el ayuntamiento y que el auto judicial reconoce desde el principio por completo, es que las condiciones eran de seguridad, no eran aceptables, y que por tanto cabe este desalojo. Viene un segundo capítulo, que es qué hacer con estas personas, pero bueno, el Ayuntamiento de Palma quiere recuperar esta propiedad para construir viviendas dignas. yo no veo ni como una opción remota que se pueda mantener este estatus en una propiedad municipal o en una propiedad pública.
Esto vamos, no,
no de ahí ninguna manera. O sea, hay que resolver el problema que se genera, sí, pero el problema no se genera no haciendo nada, eso desde luego.
Hem perit incendi, també falta de salubritat, no? Unes instal·lacions no només molt antigues, sinó molt deteriorades i que estan en unes condicions poc adequades, no?, per poder viure, Elena.
Jo és que lo que creo es que la misma responsabilidad que hace que el ayuntamiento ahora recurra al juez para pedir el desalojo alegando la falta de seguridad, esa misma responsabilidad ya existía previamente sobre el ayuntamiento, que debió durante todos estos años garantizar la limpieza del recinto y la seguridad en el recinto, porque yo no me puedo creer que cuando allí vivían presos vivían en una situación de inseguridad, ¿no? O sea, yo creo que la responsabilidad del ayuntamiento es limpiar sus instalaciones y es mantener, reducir el riesgo de incendio.
La responsabilidad del ayuntamiento no es dar vivienda ocupada sin ninguna contraprestación de ningún tipo. O sea, eso no es ninguna responsabilidad del ayuntamiento. Esto es un ayuntamiento.
Estoy hablando de una responsabilidad de seguridad.
De seguridad, pues bueno,
que es la que ahora.
Quizás la responsabilidad del ayuntamiento hubiera sido tapiar todos los accesos para que no se produjera lo que se ha producido dentro. O sea, eso sí que entiendo esa responsabilidad, pero limpiarle la casa a un ocupa, perdona, yo no creo que sea responsabilidad.
Li volia demanar precisament a en Joan Carles, perquè és advocat, precisament sobre responsabilitats. Clar, aquest és un edifici que ara sí que és de l'Ajuntament, però fa un temps devia pertànyer
al Ministeri
de Defensa, no? Clar, suposo que també hi ha una mica de buit legal en aquest sentit, però que mos pots aportar en aquest sentit?
Aquí lo important és que hi ha un auto judicial i que l'Ajuntament ara el que ha de fer és executar-lo. En aquestes instal·lacions hi havia més de 200 persones, inclús es havia arribat a parlar de xifres molt superiors, i ara el que sabem és que queden 80 persones allà dins. De les que se n'han anat, de les 120 que se n'han anat, l'alcalde declarava que s'havien anat a altres bandes, que alguns d'ells havien estat atesos per serveis socials i que inclús alguns havien sortit fora del país. Aquest dijous mateix, demà, hi ha una reunió de la Junta de Seguretat de l'Ajuntament per coordinar l'estratègia per fer efectiu el llançament, per fer efectiu aquest auto. L'auto de jutge també el que demana és la major de les cauteles, la major de les prudències i la intervenció de serveis socials, que han estat molt presents amb aquesta gent. I aquí hi ha una cosa molt rellevant, i és que no, de les 80 persones que queda, no hi ha ningú en situació de vulnerabilitat. És a dir, no hi ha cap menor, per començar, ni tampoc hi ha cap persona que es pugui considerar en una situació de vulnerabilitat. Per tant, tot pareix ser que el desallotjament serà efectiu. Algunes persones inclús s'havien anat ja voluntàriament abans, i el que té responsabilitat l'Ajuntament és en el que està fent, en per una raó de seguretat, de salubritat i també de legalitat, és esbocar aquest edifici per tal de construir-hi vivenda, que ara mateix és el que més falta té la ciutat de Palma, i en aquest cas, si no m'equivoco, el que han anunciat són 125 vivendes, i això és el que necessita la ciutat de Palma, que en lloc de tenir ocupes d'una manera insegura i d'una manera insalubre, generant molts de riscos i molèsties, que hi hagi 125 famílies que tinguin un habitatge. Per tant, jo penso que l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, el que està fent és seguir el sentit comú, que estic segur que seguiria qualsevol alcalde que estàs amb aquesta mateixa coyuntura.
Sé que en Elena i en José Luis volen aportar qualque cosa. Molt ràpid, perquè han d'anar a publicitat.
Bueno, yo muy rápidamente. Esto es un problema que se tendría que haber resuelto el día 1. Y el día 1 nos remontamos al año 1996, que es el año en que se construye la nueva cárcel de Palma. Este edificio lleva abandonado, primero siendo del Ministerio del Interior y luego supongo que hubo un cambio de propiedad al Ayuntamiento de Palma, desde 1996. Es decir, esto es, creo que la verdadera cuestión de fondo.
Fa
que,
30 años, ¿no?
Claro.
30 años.
Es que estamos hablando de 30 años de edificio abandonado. ¿Cómo no se te va a llenar de gente, de ocupas y de, en fin, de lo que sea, si dejas un edificio abandonado a su suerte durante 30 años? Ahí sí que hay una responsabilidad de la propiedad, pero de eso a tener que limpiarle la vivienda a los ocupas, pues yo no lo entiendo, la verdad.
Elena.
El problema no es la ocupación, es la pobreza y la dificultad de acceso a la vivienda. Yo me niego a llamar ocupas a personas que no viven en vivienda, ¿no? Sino que malviven sin techo o en ruinas como esta, ¿no? Eso es lo que requiere una solución. Y el nivel de medir la vulnerabilidad parece que no es el mismo el de algunos que el de otros.
Ara sí, hem de fer una petita aturada. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió, ja ho sabeu, uns anuncis i tot una torna.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que acaban de excarcelarnos a todos. La justicia, ese ramalazo que emana del pueblo según la Constitución, acaba de liberarnos de la condena. Esa cadena perpetua que nos sometía a todos los ciudadanos a mantener, a soportar y a estar encerrados alrededor de la llamada antigua cárcel de Palma. Nunca había costado tanto cerrar una cárcel dentro de sí misma. La primera vez en la que es el hombre el que cierra la cárcel por fuera, en el que protege un talego liberándolo de la gentuza que lo maltrata y de la violencia de los que confunden subsistir con violentar. El titular lo tiene claro: autorización judicial express para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma. Una resolución inminente que deja limpio sobre sucio, que se han acabado las coartadas políticas, que se han roto las cadenas de los intereses y las mafias, que ya no hace falta que ningún libertador, tal como se ha publicado, dirija a los irregulares usuarios a la dirección del truyo. Un paseo para saber quién decía la verdad sobre las ratas. Ha venido a decir su señoría que peligros todos, pero que todas esas pretendidas vulnerabilidades, ninguna. Ni pobreza extrema incapaz de subsistir, ni menores, ni niños malos, ni violencia de género, ni perrito que le ladre. Fin a la barra libre para los amantes del fuego, para los violentos gratuitos de lo ajeno y sus pretendidos defensores políticos. Final feliz para esta vuelta al mundo en 80 almas, que son exactamente las que faltaban por liberar. Y ya mañana, siempre libres. Más.
I 32 minuts, continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió aquí al dia i amb més qüestions per tractar en aquesta tertúlia d'actualitat. Avui amb Elena Ballestero, José Luis Miró i també en Joan Carles Rodríguez Tur. Ara precisament volem parlar d'una qüestió referida a Eivissa. Parlam de l'aeroport d'Eivissa i de la seva ampliació perquè Aena assegura, afirma, que la remodelació de l'aeroport no suposarà un augment de capacitat, sinó una adaptació a la normativa europea i una millora també de la seguretat. Un projecte que inclou un espai per a vols fora de l'espai Schengen i una reorganització també de les instal·lacions. Les obres començarien o estan previstes de començar l'any 2030. Clar, ja vos demano, si no augmenta la capacitat, Joan Carles, quina serà el principal benefici, no, d'aquesta remodelació per a Eivissa i els seus residents? Què en pensa? No sé com heu rebut allà a Eivissa aquesta notícia.
A Eivissa hi ha una total unanimitat en contra de l'ampliació de l'aeroport. L'única persona que està a favor és la Marta Torres, actual directora funesta d'Aena a Eivissa. L'única persona en tota l'illa que està d'acord. Es dupliquen les portes d'embarcament i que em diguen que això no serà perquè arribin més passatgers, això qui s'ho creu, no sé en qui pretén enganyar la senyora Torres, però una de les crítiques més grans que hi ha no és només aquest fet que Eivissa està treballant amb consens, amb unanimitat, per reduir la pressió demogràfica desbocada que té l'illa. La primera mesura va ser la reducció de vehicles. A Eivissa estan tots abraçant el discurs de la contenció. Però el que també constatam és que els eivissencs i els formenterers, que també fan servir aquest aeroport, per a Aena som només un número i una porta d'entrada, però de bitllets, que és l'únic que pensa Aena. Recordem que Aena és titularitat un 51% de l'Estat i està dirigit per un membre del Partit Socialista, no? I aquí el que m'ho sorprèn molt també des de Vicenç és que no hi ha hagut cap tipus de consens. La senyora Torres va dar-hi una roda de premsa bastant discutible on deia que des del 27 de març tothom tenia coneixement d'això. Mentida. I llavors va escudar, bueno, qui saben presentar alguna cosa molt simplificat, ara resulta que va ser un error de comunicació. No, aquí no hi va haver cap error de comunicació. Hi havia tota la intencionalitat del món d'ocultar a les institucions eivissanques i també al govern balear aquest projecte, aquesta remodelació, que l'únic que farà és seguir augmentant la pressió demogràfica i, per descomptat, seguir augmentant els ingressos d'AENA. Una volta més, els eivissencs mos quedam fora des debat, mos quedam fora i de la cogestió a la qual aspiram o a la qual també es planteja des del govern i que ja tenen altres aeroports d'Espanya, que no seríem els primers a tenir-lo. En qualsevol cas, a Eivissa hi ha unanimitat en contra d'aquest projecte, excepte na Marta Torres.
Elena.
Es que estoy totalmente de acuerdo, es como el día de la marmota, ¿no? Yo le oigo hablar y me lleva a la Mallorca de hace cuánto, 4 años, 5, ¿no? Aquí también hicieron una no ampliación. Invito a cualquier ciudadano a que vaya al aeropuerto y vea el nuevo centro comercial que hay que cruzar para llegar a las puertas de embarque, ¿no? Porque al final lo que se amplía es el negocio, ¿no? En un lugar que está súper saturado y con las consecuencias que vemos, ¿no? Me atrevo a decir que en Ibiza seguramente pasará lo que pasó en el aeropuerto de Palma, que los trabajadores estuvieron meses sin cantina mientras habría, no me acuerdo si era el McDonald's o el burger más grande de Europa, ¿no? Y esto es lo que es ser un aeropuerto hoy en día. Un aeropuerto ya no es un sitio, no es un lugar de transporte, no es una estación intermodal, ¿no? Es un centro comercial,
en el
que hacer jauja, sí. para las empresas.
A ver, yo creo que esto, estoy de acuerdo con vosotros, es decir, que aquí poca discrepancia va a haber esta parte del
debate. Y va cambiando tema bien.
No, pero a ver, la cuestión es que es una forma de funcionar y una tutela del Estado central en un Estado que está descentralizado. Es decir, aquí hay un Estado autonómico, ¿vale? Y el Estado se reserva la gestión de determinadas infraestructuras e instalaciones que considera estratégicas, principalmente puertos de interés general y aeropuertos, ¿no? ¿Cómo tú puedes hacer una ampliación de un aeropuerto sin consultar a los habitantes de la isla, en este caso? ¿A quién se le ocurre? Es decir, una cosa es que tú te reserves la gestión y otra es que tú te permitas el lujo de realizar una acción que va contra la voluntad, como ha dicho nuestro compañero, de todo el conjunto de la isla. Porque es difícil, sobre todo hoy en día, cuando hoy en día hay un consenso, hay que decir, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Cuando hoy eres capaz de poner de acuerdo a todos los partidos políticos, ¿te imaginas? Es que esto es...
Una utopía.
Esto en otros asuntos es completamente imposible. Entonces, si hay ese consenso, es evidente que esto no se puede hacer precisamente porque lo que tú no puedes desde el Estado central es tutelar de esta manera a los ibicencos y decirles, mira, vosotros decid lo que queráis, que yo os voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Entonces, esto es absolutamente intolerable. En el caso de puertos, van con más cuidado. Van con más cuidado porque, en fin, sacan un proyecto, lo ponen a exposición pública. En el caso del puerto de Palma se han reunido para llegar a un acuerdo con 70, 80 entidades de toda suerte y todo tipo y todo pelaje, que hasta me parece excesivo. Pero bueno, lo de AENA es un escándalo en general.
Bé, com a mínim hem aconseguit, no?, tenir una mica de consens
en
aquesta taula.
Jo no veo tanto consenso. Com
bueno, perquè metió lo del puerto
y quiere meter importante. Saber lo que consigue el consenso, el poder echar la culpa a otro. No es tu responsabilidad porque la gestión es de fuera, pero me atrevo a decir que si hubiera, el día que haya cogestión, si la hay algún día, no habrá consenso en Mallorca. No creo que eso implique decrecer.
Bueno, la cogestión no es la panacea ni el milagro, ¿eh? Ya, eso ya os lo digo yo. Porque ya os lo... Esto es así. La APB está cogestionada y anda que no ha dado problemas. Es decir, que...
Bé, jo pensava que definitivament hi havia consens en qualsevol cas.
Com matisos, consens o com matisos.
Està molt bé que hi hagi matisos. Bé, toca parlar també d'atur, no? Perquè l'atur ha baixat a les Balears gairebé un 7% respecte a l'any passat i se situa en unes 23.600 persones aturades. Al maig també s'ha sumat més de 48.000 afiliats, superant la xifra de 653.000 cotitzants. Tot i aquestes bones xifres, és cert també que els sindicats adverteixen que l'augment de l'ocupació ocupació no és sinònim o no sempre es tradueix en una millora de les condicions laborals i alerten d'un increment de la precarietat. Amb unes dades d'ocupació tan positives, per què una part de la població o dels treballadors continua tenint la sensació que cada vegada costa més arribar a final de mes? Idò, és allò que també vos vull demanar
perquè
a vosaltres.
El treballador sabe lo que cobra.
Clar, però els sous no pugen.
I lo que cuesta la vida, no?
Clar, però és que darrere aquestes xifres hi ha un debat que cada vegada guanya més pes, no? Quin tipus de feina s'està creant i quin impacte té això en la productivitat?
És a dir, si hay una previsió d'augmento del turisme, porque hay una previsión de aumento en torno al 3% del turismo. Es cierto que el interanual es un 6 y pico, ¿no? La mejora, digamos, del paro. Pero si tú tienes un incremento del turismo y el 45% de tu PIB es el turismo, pues parece lógico que para dar servicio a ese turismo, pues aumente la aumente el número de trabajadores que tienen que dar ese servicio. Ahora bien, la cuestión de fondo es las condiciones. Porque si tú vas, por ejemplo, de esos 1.700 parados menos que hay respecto al año del año pasado, en el interanual, 1.700 puede ser aproximadamente. Si un porcentaje X de esos van a ir a trabajar a Ibiza, van a ir en una furgoneta, ¿de qué estamos hablando al final?
Y una cosa, porque yo creo que es importante también decirlo, porque a veces asumimos discursos, ¿no?, que trasladamos tal cual sin pensar mucho. Hay una frase que dijo ayer la consellera de Trabajo, que es que me ha dejado descolocada, ¿no? Ha dicho que quien quiere trabajar, trabaja. Y esto es mentira. No todo el mundo que quiere trabajar, trabaja. Nos olvidamos del paro invisible. Yo hace poco escribí sobre ello, ¿no? Que son las personas, por ejemplo, con discapacidad, que no pueden trabajar o encuentran trabajos para los que están sobrecualificados, ¿no? Y esa es una realidad también. Ni todo el mundo que quiere trabajar puede trabajar, ni todo el mundo que trabaja lo hace en las condiciones que debería, que es lo que tú apuntabas también, Joana. No es solo por el alto de coste de vida, es que aunque estuviéramos en un coste de vida normal, los salarios, o sea, no hay un reparto efectivo de la riqueza. Vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más desigualdad y desaparece la clase media. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿no? Y eso no es un modelo sostenible. No creo que haya que presumir de estos datos, ¿no? Hay que pensar que son datos buenos para el empleo y para la contratación, no son perfectos y que no solucionan el problema que tenemos en la vida, en la isla, de llegar a fin de mes, ¿no?
Per cert, que a les 10 i busques parlarem d'això amb l'economista Tomeu Cantallops, perquè ens parlarà de sectors de baixa productivitat i d'ocupació en sous limitats, que és un poc allò que deim ara en aquesta taula, en aquesta tertúlia, una realitat que condiciona, a més, el poder adquisitiu, la capacitat d'estalvi i fins i tot l'accés a l'habitatge, que és el problema més gran que tenim ara mateix. Joan Carles, tu com ho veus?
Jo penso que aquesta dada és una dada bona, és una dada positiva. La reducció d'un 7% de l'atur és una bona dada. Jo sí que penso que a Balears l'ocupació no és un... ocupació laboral, ara m'estic referint, No és un dels principals problemes ni un dels problemes que preocupi més la societat, perquè gràcies a Déu hi ha molta feina. Hem de veure en quines condicions és aquesta feina, que aquí és on crec que en Helena posa el dit a la llaga, i crec que fa bé, perquè sí que és veritat que hi ha molta feina, però no és feina qualificada, sinó que són feines més bé senzilles, i el que també s'està provocant és una exportació del nostre talent, perquè hi ha molts de joves d'aquestes illes que, després de passar per la seva formació universitària i voler emprendre la seva activitat professional aquí, es veuen impossibilitats, perquè no hi ha les oportunitats, perquè tot està vinculat tal volta en accés, només en el turisme i només a certes professions. A Eivissa, per exemple, hem de dar gràcies, perquè si no fos per tots els treballadors que venen de fora durant l'estiu, això seria un desastre. I el que m'ho sap molt de mal, en els primers que m'ho doles en els eivissencs, vora amb molta gent que ve a fer temporada i que estan dormint en balcons, que estan dormint en caravanes, que estan realquilant pisos de manera il·legal, no ells mesquins, sinó els arrendataris que subarrenden i que fan negoci amb la precarietat, perquè això és el que acaben fent.
No, i gent ja directament, Joan Carles, decideix no venir a fer la temporada perquè no els paga la pena. Molta de gent ha optat per haver de renunciar.
Clar, aquesta gent fa unes comptes... Claro, aquesta gent fa unes comptes de dir, bueno, jo tinc un bon salari durant 4 o 6 mesos i després tots aquests estalvis me'ls enduc cap allà. I, claro, per augmentar seus estalvis, minimitzen la seva despesa, però tot i així els hi surten habitacions, habitacions compartides a 5, 700, 800 euros inclús, i això és el que és un escàndol, i això és el que hem de revertir. No és un bisturí màgic, però penso que a Eivissa sí que podem dar exemple, per exemple, de la lluita contra l'intrusisme, de que s'han retirat molts de lloguers turístics que ara estan passant en el mercat residencial. Això és la solució a tots els problemes de la vivenda? Lògicament no. Però sí que penso que anem en la bona direcció amb aquestes dades d'atur, amb les dades d'ocupació que tenim, però hem de mirar, i això tenen molta feina els empresaris, de que aquestes feines siguen en condicions de qualitat, especialment vinculades a la vivenda. De fet, ja l'any passat, encara estem esperant la dada d'enguany, però l'any passat un 33% dels empresaris havien de dedicar vivenda als seus treballadors. I era algo que, per exemple, també passava en els anys 80 en els hotels, que part dels establiments turístics, en lloc d'estar destinats a l'allotjament turístic, estaven destinats a surt residencial dels seus propis treballadors. Quizà no, tal volta haurem de plantejar un model així.
És que la responsabilitat nosotros la podemos derivar hacia donde queramos, podemos derivarla hacia el gobierno, que el gobierno tiene, o el Estado, en fin, que lo tiene que resolver todo. No, a ver, esto es un problema que tiene que resolver la propia industria. Es decir, si tú requieres trabajadores de fuera, los tienes que traer a trabajar a tu establecimiento X. Esto en el caso de los hoteles, en la oferta complementaria eso evidentemente es distinto. Pero en el caso de los hoteles, si tú necesitas trabajadores y ese trabajador no puede garantizarse con su sueldo una vivienda digna, entonces es un tema que tú tienes que resolver, o bien por vía de aumentar el salario, o bien por darle directamente lo que se llama una solución habitacional en tu propio establecimiento. Es que a mí es lo que me parece más lógico, sin entrar en el debate, en fin, ya casi esencialista de que este modelo ya no da más de sí.
Elena,
es decir, todo esto son parches.
¿Cuál es el auténtico drama? Que no es un problema que afecte solo a los trabajadores de temporada, es que las personas que viven aquí ya están pagando 700 euros por compartir una habitación en cualquier pueblo de Mallorca, no ya en Palma. O sea, es que la crisis habitacional ha llegado a un punto que lo mejor que puede pasar es que pase factura a los empresarios para que haya un reparto real de la riqueza.
Tant de bo fos així. Hem de fer una petita aturada. Són les 9:46, tot d'una tornem amb més qüestions aquí al dia.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Joana Marató.
Recte final d'aquesta tertúlia d'aquest dimecres, dia 3 de juny de 2026, segon dia d'aquestes proves d'accés a la universitat. N'hem parlat també amb els nostres tertulians, però ara volem parlar d'altres qüestions. Volem parlar de limitació de vehicles. El Consell de Mallorca preveu aprovar aquesta mateixa setmana la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Mallorca per combatre la saturació viària. La norma inclou una taxa als vehicles que no tributen aquí, a les Balears, sancions de fins a 30.000 euros i exempcions per a residents i treballadors. Tot i això, encara no s'ha definit bé quin serà el sostre màxim de vehicles autoritzats ni quan s'aplicaran exactament les restriccions. Per cert, també, que d'aquí una estona, així com parlarem també amb un economista sobre aquesta qüestió que ara parlàvem de l'ocupació i de la precarietat laboral, també parlarem d'aquí una estona d'aquesta qüestió i ho farem amb el conseller insular Fernando Rubio, que avui ens visita precisament per parlar d'aquesta norma que aprovaran el Consell. Creus que aquesta llei servirà realment per reduir els embossos, la saturació de carreteres? Què en penseu?
Dependerà del cupo, ¿no? En Ibiza ha demostrado que algo funciona, porque bueno, nos podrá corregir a lo mejor Joan Carles, pero las noticias que yo he visto hablan de que han entrado entre 30 y 35 mil vehículos menos en un año. La gracia es que se habla de un año cuando realmente se hace el cómputo anual, pero realmente las restricciones solo están vigentes en la temporada alta turística. Es otra cosa que está por definir en Mallorca, ¿no? Durante cuánto tiempo están vigentes y qué cupos máximos se fijan para residentes y para turistas. Y cuando hablamos de tasa, ojo que la tasa en Ibiza es de un euro al día, ¿eh? Creo que hay muchos que se pueden, de los que vienen de vacaciones, que se pueden permitir pagar esta tasa.
Uh-huh. José Luis.
Bueno, en el caso de Ibiza, igual también me puede ahora corregir Juan Carlos desde allí, hay un contencioso puesto por Balearia contra la decisión del Consejo de Ibiza, que incluso en ese contencioso se solicitaba, no sé, evidentemente supongo que eso no ha sido así, se solicitaba al juez que planteara una cuestión de inconstitucionalidad respecto a esto. Lo digo porque nos podemos llevar un chasco de aquí un tiempo con una resolución judicial.
Sí, por el libre tráfico de personas y mercancías,
exactamente,
efectivamente.
Entonces, yo francamente creo que hubiera hecho bien, sabiendo que hay este contencioso, y hubiera hecho bien el Consejo de Mallorca, tal vez, en sabiendo que esto puede caer por su propio peso, esperar a la resolución, a esa resolución judicial antes de tomar la decisión.
Joan Carles.
Jo, José Luis, no acostumo a dur-te a contrària a moltes coses, però en aquest cas sí. Jo penso que aquí el Consell de Mallorca sí que ha de ser valent i s'ha d'adelantar a les resolucions judicials. Ja veurem a què passa, ja veurem quan es resol, ja veurem si es recorreix, en quin sentit es resol, però jo m'atreviria, em tiraria a la piscina, perquè si l'han d'anul·lar els tribunals, ja ho veurem. Això té, en qualsevol cas, molt de recorregut judicial. Però el que sí que és veritat és que això té un efecte immediat, que d'un estiu per l'altre hi haurà un efecte a Mallorca. En el cas d'Eivissa, com bé apuntava en Helena, hem aconseguit reduir 32.000 vehicles a una xarxa viària petita en comparació a la de Mallorca, molt tensionada, com a Eivissa, que la reducció de 32.000 vehicles sí que es nota. Ojo, no vull dir que no hi segueixi havent saturació, que això hagi desaparegut, ni que això ja siga que tu puguis anar a 120 des d'una punta a l'altra de l'illa sense cap problema. No. Hi segueix havent molta saturació a la nostra xarxa de tràfic. Però sí que és veritat que s'ha descongestionat una mica.
Clar, estic pensant que...
Això,
No, disculpa, acaba, Joan.
Perdona.
Carles.
No, dic que això és només... Que això no és una cosa d'un any, sinó que això és hi haurà un augment progressiu. És a dir, l'objectiu no és a curt termini, sinó l'objectiu és que aquesta mesura vagi creixent i es vagi reduint. Lògicament, hi ha moltes empreses que no estan contentes. La primera d'elles és Balearia, perquè podrà fer menys negoci en su transport de vehicles. Efectivament, aquí hi ha una qüestió jurídica que s'haurà de dilucidar, però en qualsevol cas, tampoc no sé quants d'eivissencs trobaríeu pel carrer que estassen en contra d'aquesta mesura. I aquí també, novament, tornem a tenir
una mica de
aquesta utopia desconsens.
T'anava a demanar, Helena, ara que tu parlaves de quina serà la xifra, no? Quin serà el sostre. En Joan Carles diu que a Eivissa han fet aquesta reducció de 32.000 vehicles, en el cas de Silla d'Eivissa. Clar, estic pensant de quants... haurían de limitarse a entrar aquí a Mallorca. Son bastante más.
Una de las
cosas
que a mí me parecen interesantes, que estoy de acuerdo con Joan Carles en que han sido valientes.
Por cuatro.
Digo yo, ¿no?
Yo
diaria.
Yo creo que una de las cosas más importantes de esta medida es que se comprometen a hacer un estudio de carga cada año, ¿no? O sea, esto se revisará porque no sé a cuántos afectará. Lo que sé es que en 2017 entraron 200.000 vehículos en Mallorca y en 2023 ya eran 400.000. Y estamos manejando cifras de 2023. O sea, es una barbaridad. Y creo que también hay que pensar que aparte de todos estos vehículos que entran, hay una tendencia generalizada que las familias cada vez tienen más coches, ¿no? O sea, tampoco podemos pensar que será la panacea que se fijen límites a la entrada de vehículos, porque con los que tenemos aquí, que somos uno de los territorios, si no el que más, no me quiero equivocar, con más coches por habitante, ¿no? Creo que tenemos ya más que suficientes. Yo creo que han sido valientes y que es necesario seguir siendo valiente y tener una mirada amplia que no solo se fije que evidentemente hay que priorizar a los residentes sobre la entrada de vehículos desde fuera, pero creo que también hay que disuadir, reforzar el transporte público e incentivar otro modelo de movilidad.
Yo soy partidario que quien quiera ir en coche, que vaya en coche. No digo entrada. Es decir, no con esto no quiero decir que me parezca mal lo que ha planteado el Consejo de Ibiza, ya está ejecutándose y plantea en una medida prácticamente idéntica el Consejo de Mallorca, pero yo creo que al final, insisto, yo creo que esto se puede volver en contra, porque lo que se plantea es la libre circulación de personas dentro de
personas, no de vehículos.
De vehículos de momento no son autónomos, dentro llevan personas, Elena.
O persona, entonces, lo malo es que normalmente llevan una persona, ¿os acordáis de todo el follón del busbao? ¿Os acordáis del busbao? Casi cuelgan al conseller.
Juan Carlos, yo no sé, yo es que le veo, vi el contencioso en su día, porque en fin, mandó la nota a Balearia, lo solicité y tal y cual, y yo no sé, veo que le veo posibilidades. Le veo posibilidades.
También hay posibilidades.
Sí, yo no descarto.
Entonces yo creo que todo se tiene que fijar sobre una seguridad jurídica.
Ni demanaran también en el Consejo Insular.
Lo que quiero decir es que al final lo importante de adoptar una medida de este calado es que tenga un buen sustrato jurídico.
Supongo que lo tiene, puedes dar por hecho que no lo tiene.
Bueno, yo...
El hecho de que te pongan una demanda no quiere decir que
yo no digo que no lo tenga, pero sí que lo pongo en duda.
El hecho de que te pongan una demanda no quiere decir que el demandante tenga razón. No, eso no lo decidirá un juez. Razón. Entonces no pueden utilizarse las demandas como una fórmula disuasoria para que no se avance en medidas.
Yo lo que digo es que mi impresión es que no es una demanda temeraria, ni muchísimo menos.
Por cert, acabando con eso,
no ho és.
Joan Carles, no sé si volies afegir qualque cosa.
No, simplement un últim apunt, dir que no és una demanda temerària i que pens que està ben fonamentada des d'un punt de vista jurídic amb la fonamentació que havíem comentat, però jo penso que això no ha de servir de pretext per assustar les administracions.
Exacto.
Ni per assustar els polítics a l'hora d'emprendre mesures com aquesta, que són valentes i que a més són necessàries. En aquest cas, Menorca no la necessitarà probablement perquè no té aquesta congestió a la seva xarxa viària, però pens que Eivissa i a Mallorca és una mesura molt necessària, una mesura que és pionera, i ja era hora de que els balears també poguéssim ser exemple d'algú. Per tant, penso que és un mecanisme que s'ha d'estudiar, que s'ha d'explorar, i si lleva molt tomba la justícia, bueno, ho hem intentat,
ja
no
veurem,
ho hem aconseguit.
Ja veurem què passa,
però cas,
evidentment s'ha de fer qualque cosa al respecte, perquè si no, no se pot continuar amb aquesta situació. En qualsevol cas, vos anava a dir que acabant de saber de conèixer que Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar a Castella i Lleó. Tenim molt poc temps, però evidentment després de 3 mesos es notici, no, que a la fi han arribat a un acord. No sé si voleu fer un petit titular al respecte d'aquesta notícia.
Bueno, no creo que sorprenda a nadie, ¿no? O sea, estava anunciada des del principi.
Per cert que Vox tindrà la vicepresidència, una conselleria adscrita en aquesta vicepresidència i altres dues conselleries, vull dir que han arribat en aquest pacte.
Lo que debe ser, dos partidos de derechas que tienen una mayor...
ultraderecha.
No, yo digo, bueno, ¿por qué me corriges?
No te corrijo, te bueno, matizo. Deja.
No me matices, porque eso lo dices tú, eso es tu
Vox
opinión.
Vox no es un partido de ultraderecha.
No, en mi opinión no, pero sí.
Ahora
sí.
No tengo intents para entrar en aquel debate.
No, es que, pero a ver, no, ya, es que claro, es muy triste, pero ¿por qué me tengo que yo que tragar una premisa que no comparto? Porque, la, o sea, no, és perquè tengo que hacerlo.
Bé,
el próximo dia nos das 10 minuts.
Sí, clar, vale, perquè ara en tenim un i
bueno,
mig.
Bueno, pues son dos partidos. De,
pues un.
Conservadores, si queréis.
Ultraderecha. Estáis
más contentos. Bueno, entonces, no, es que ultraderecha también lo era Ciudadanos, ¿me entiendes? Ya está bien. Bueno. Entonces, dos partidos que ya son del mismo, del mismo segmento, que llegan a un acuerdo y que es lo más lógico porque tienen una mayoría amplia que les permite gobernar. Así es la democràcia.
Joan
no
Carles,
que
ràpidament.
Joana, superràpid. Jo penso que és una bona notícia que hi hagi estabilitat parlamentària a Castella i Lleó, però penso que Ciutadans de Balears hem d'estar molt atents a lo que passi en s'acord PP i Vox a Andalusia, perquè podria ser el que tinguéssim a Balears, que el Partit Popular, segons les darreres enquestes, es quedàs a un o dos diputats de la majoria absoluta, dels 30 diputats necessaris, i que hagués de pactar amb Vox, i veuríem si amb aquesta fórmula entrarien o no dins el govern. Per això penso que hem d'estar molt atents a Andalusia.
De hecho, molt atents.
Lo tenemos en el Consell de Menor de Mallorca.
Són qüestions que ja no tenim temps de tractar, però que era una darrera hora que volien comentar amb tots els oients i espectadors. Moltíssimes gràcies a tots tres. Fins una altra, que tingueu molt bona setmana.
Un plaer.
Feim una actualització de notícies, uns consells de la televisió i tot una tornam aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu AENA i proposa abaixar les taxes aeroportuàries. El regulador